El gall del monestir.
Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí. Això és la tertúlia del gall del monestir de divendres. Ens acompanya en Rogeli Padró. Rogeli, molt bon dia.
Molt bon dia.
En Víctor Alexandre, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
I la Marta Oixant. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Esperarem a veure si s'incorpora la tertúlia en Jaume Pla. En Cristian avui ens ha dit que no podia venir, així que seguirem tot nosaltres. Quan vingui el Jaume, doncs que s'hi posi. Volia començar, òbviament, i no podia ser d'una altra manera, conèixer la vostra opinió sobre el que va passar ahir, sobre la posició de la CUP i el fet que Turull no... Molt bon dia, Jaume. Veus? És que no has trigat gens. És que ja ho deia jo. Si hagués dit, esperem 1 milió d'euros, potser hagués entrat per la porta, tu. Doncs escolteu, el que dèiem... El ple d'ahir, que finalment Turull no es va poder investir president. Qui comença? Va, us ho poso una mica així. Què en penseu de l'abstenció de la CUP?
Va, jo crec, jo ja m'ho pensava, que la CUP s'abstindria, més amb Turull, que és més de convergència que de l'equip, diguem, de Puigdemont. I la CUP ho diu ben clar, diu, fins que no hi hagi un pla de república damunt la taula, nosaltres no podem tirar endavant. I així seguiran. Vull dir que...
Bé, sí. Jo crec que els de la CUP estan encara ancorats amb en Puigdemont. És que ells no han fet encara ni el pas cap al Sánchez, no han fet el pas que ja era una segona, el pla B, i resulta que no la majoria, però el Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan doncs en aquesta tercera fase, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és el Jordi Turull. Bé, jo crec que es mereixen tot el respecte del món. Són fidels a unes idees molt d'esquerra, per dir-ho d'alguna manera. No sé si defineix això la CUP, però sí que tenen una manera molt personal i diferent d'actuar, i una ideologia i una forma d'organització interna que no té res a veure, o és força diferent del que són la resta de formacions polítiques de Catalunya. Jo, per mi, tot el respecte, tot el respecte. Ara, clar, si això, aquesta posició, ens aboca a unes eleccions, diria, home, repenseu-vos-ho de cara a demà, que no serà, perquè si han dit que no, serà que no, però, ostres, ens aboquen, anem a unes terceres eleccions molt malament. També és clar que falta, encara hi ha aquella altra opció, que és que Puigdemont i Comín deleguin el seu vot, i amb això encara salvaríem la situació de demà. També hem de passar un altre obstacle, és que no són pocs, és que Déu-n'hi-do.
És que això és com un... Sí,
a veure què passa ara d'aquí... d'aquí
a les 10:30, sí.
D'aquí 40 minuts. Escolta, és que és un no parar, això, Això provoca un estrès. Jo aquesta nit m'he despertat no sé quantes vegades. Ahir vaig estar força pendent de la televisió, de la ràdio, dels comentaris, dels comentaristes. Vaig estar escoltant en directe el que es deia al Parlament i realment la cosa està complicadeta. Diguéssim que hi ha molt peix a vendre encara, però jo estic esperançat. Deixeu-me dir que tinc esperança de que aquest país tirarà endavant d'una manera o d'una altra. Al final, el que volen des de Madrid està claríssim. Volen un candidat, el seu candidat, no el nostre candidat que hem votat lliurement a les urnes, la majoria de catalans. No, no volen això. Ells volen el seu candidat. I per esto está el imperio de la ley dels... que ja n'estic tip de sentir-ho, això. A veure, aquí l'imperi de la llei per nosaltres és una altra cosa. Nosaltres a l'imperi de la llei en diem democràcia. en diem drets, en diem això, drets a expressar-se. Per nosaltres és aquest l'imperi. Per nosaltres és aquest el pas que ens dona la legitimitat per escollir els nostres presidents, els nostres representants polítics.
Víctor o Jaume? Víctor.
El senyor Turull i en Jordi Sánchez són persones que jo considero que són honestes, són persones que podrien ser perfectament presidents de Catalunya i són persones que una no hauria de ser a la presó, l'altra no hi hauria d'ingressar, no trigarà gaire. Són persones innocents i en estats democràtics les persones innocents no són mai a la presó, són lliures, són al carrer. Dit això, no crec que el senyor Sánchez ni que el senyor Turull hagin de ser presidents de Catalunya, perquè ja tenim un president, que és el senyor Puigdemont. És el president que van escollir les urnes i, per tant, no cal escollir cap altre president que el que ja tenim. Espanya pot dir que no és president, però és que no és Espanya qui ha de dir qui és president de Catalunya, sinó els catalans a través de les urnes. Si ens creiem que som una nació, hem d'actuar en conseqüència, amb totes les conseqüències que això tingui. Si considerem que no som res en aquesta vida, aleshores hem de fer cas del que digui Madrid i obeir. Dit això, l'error que es va cometre és el que comet tota dona que és víctima de maltractaments i quan finalment, després de d'armar-se de valor i de valor i de valor, finalment obre la porta de casa i diu me'n vaig, en aquell moment li tremolen les cames i no passa del llindar i torna cap endins. A partir d'aquell dia ha begut oli. Ha begut oli perquè el maltractador ha vist realment què és el que pot passar. Mentre la dona, la víctima, era submisa, i li deia, fes això, feia allò. Doncs bé, es podia relaxar i no calia exacerbar el control. A partir del moment que veu que realment és capaç de fer allò, el que fa és reforçar la vigilància i tornar-se molt més pervers encara. De manera que, a partir d'ara, el 155 no desapareixerà mai més a la vida, mai més, li podran posar noms diferents, però no desapareixerà mai més. En aquests moments, per comprar-se un bolígraf a la Generalitat, s'ha de demanar permís a Madrid. No estic fent broma, no és una caricatura, és així, un bolígraf. No sigui que allò vagi destinat a un procés que en aquests moments està aturat o tal, però que podria... La cosa funciona així. De manera que l'autonomia és que ja no hi ha ni autonomia. No hi haurà ni autonomia, perquè autonomia vol dir que si vols comprar, necessites un polígraf, te'l pots comprar, no has de demanar permís al papa o a la mama, no has de demanar permís a Madrid. Per tant, s'ofega Catalunya econòmicament...
O com abans que s'havia de demanar permís al marit per obrir un compte bancari.
Naturalment, no? sí, es feia així. Per tant, com que tu no ets propietari de la teva pròpia persona, sinó que has de demanar permís a un altre perquè n'ets propietat, doncs això és el que li passa a Catalunya. Aleshores... clar que han exacerbat la vigilància. Per això faran tot això. De manera que Catalunya no recuperarà allò que en deien, alguns diuen, la normalitat, fins que no sigui un estat lliure. Mentre no ho sigui, el control absolut de Madrid romandrà inalterable. Perquè el que vol Madrid és justament que hi hagi un candidat que sigui un clònic del senyor Albiol, de la senyora Arrimadas o del senyor Iceta. I com que aquests no són, perquè les urnes no donen això, aleshores el control continuarà. Ja dic, pot desaparèixer el nom de 155, però és que el 155 ja s'aplicava d'una altra manera abans que arribés aquest article. De manera que el que no hem fet té conseqüències. També tindria el que haguéssim fet, però en tot cas una cosa és que tinguis conseqüències un cop ets lliure i l'altra és que et tremolin les cames abans de ser-ho. De manera que quan algú està en un camp de presoners i cava un túnel per poder-ne sortir i quan arriba al final del túnel li tremola les cames i torna cap endins, noi, no valia, per aquest viatge no calia que fessis cap maleta.
Però oblides que el túnel estava fent-se però no estava acabat. I ells ja l'han descobert, el túnel.
Van proclamar la república.
Ells ja l'han descobert, el túnel.
No, van proclamar la república.
Sí, i què?
Ah, i què?
I què?
Tornem cap endins.
Clar. És que si proclamem la república i la tiren endavant, estarien tots a la presó com a companys, eh?
Doncs anem-hi.
Ah, sí, molt bé.
Ja. Jo estic disposat, Jaume.
Sí, però tu no tens cap càrrec.
Ah, però jo estic disposat.
Escolta, estic... ara tu dius havien de defensar el Puigdemont. El Puigdemont ha posat la seva causa als tribunals internacionals i està fent una labor fantàstica.
Fem autonomia, ja està, cap problema. Fem autonomia. Normalitat.
Perdona, autonomia. Però és que el que diu la CUP, que diu tinc tots els respectes de la CUP va haver de fer una moció de confiança pel senyor Puigdemont. Ha de fer-ho Puigdemont, però va haver de fer una moció de confiança perquè també ho volia enviar a la paperera de la història, Molt bé. Ara la CUP diu que no. I ara què passa?
No, Puigdemont sempre ha sigut el candidat de la CUP quan les urnes ho han dit. Quan les urnes ho han dit, sí,
però el Puigdemont va haver de fer una moció de confiança en ple govern, perquè li tiraven la...
Ja ho sé, però dic després es van fer eleccions.
Bueno, però va haver de fer una confiança, si no la comunitat estava d'acord.
És que ideològicament estan molt lluny, ja ho sé.
Està molt lluny, molt bé. Però jo dic una cosa, declarem la república i pugem al Puigdemont, però era materialment impossible. És que no es podia ni fer, ni iniciar a dir el senyor Puigdemont que vingui a Espanya i el nomenem president. És impossible.
Que vingui a Espanya? Espanya queda un altre lloc.
Que vingui a Espanya, a Catalunya. Molt bé, que vingui a Catalunya i el nomenem president. És impossible.
No, sí. Si no havia de venir.
Sí.
No havia de venir.
El declaraven president des de Brussel·les.
Però si, Jaume, tu, quan vas a comprar coses, et pagues amb la targeta de la caixa o del banc, del teu banc.
Sí.
I aleshores, doncs... ho fas de manera telemàtica. Sí. Som al segle XXI, no som al segle, segle de 1614.
El Jordi Puigneró ho va explicar molt ben explicat amb un escrit i amb les declaracions que va fer el Sant Cugatenc, que és el responsable de telecomunicacions de la Generalitat, va explicar molt clar que això era absolutament factible, possible. I que no hi havia cap problema.
Llavors era aprovable. Factible, però aprovable.
Clar, això és pensar que, és que Madrid no ens ho provarà. No, és que no ho aprovaran. Però és que som nosaltres que ho hem d'aprovar. No són el nostre amo.
Però t'envien els jutges immediatament.
És igual, has d'assumir les conseqüències.
Molt bé, doncs ja està.
Clar, Jaume, si tu vols marxar d'un lloc, és perquè no hi estàs a gust. D'acord. Dius, vull marxar perquè mira, aquí no estic de gust i me'n vull anar. Molt bé. Quedar-te té unes conseqüències que a tu no t'agraden i, per tant, per això vols marxar. Si després resulta que quan dius que te'n vas penses que les conseqüències d'anar-te'n no són bones i decideixes quedar-te, vol dir que assumeixes unes altres conseqüències?
No, és que està prohibidíssim. Estem en un estat d'excepció i t'envien els jutges i detenen a tots els que estiguin al tribunal.
Per tant, no hi hauria hagut mai gent que hagués fugit del lloc perquè com que li enviarien els guàrdies o els jutges o no sé quantes coses, tothom romandria tancat. Clar, tens dues opcions. Totes tenen conseqüències, totes. Hi ha la de quedar-se i, per tant, té conseqüències molt negatives. Si li vols buscar alguna conseqüència positiva seria de dir, mira, com que faig bondat, mira, em deixen que vagi fent la viu-viu. I l'altra, que és la de fugir, dius, home, em poden perseguir, em poden intentar fer mal, sí, però la part bona és que, noi, és que estàs a l'altra banda, Tu has de decidir, cadascú ha de decidir. Jo sóc demòcrata, el que decideixi el meu país ho acceptaré.
Aprofitant això que diu el Víctor, m'agradaria preguntar-vos què us sembla doncs, que Forcadell, Rovira i Bassa renunciïn a l'escó. Què us sembla?
Home, a mi d'entrada em sembla... és una decisió lliure i que suposo que s'ha de respectar, però tinc els meus dubtes i per mi hi ha dues coses importants. Primera, em sap molt greu per tres grans dones de la política catalana, tres grans dones, i que siguin dones també em sap molt greu, i aquí no voldria ser ni masclista ni feminista, és igual, però jo crec que ens convé que hi hagin dones tan fermes com aquestes tres dones. A mi em dol moltíssim que deixin la política o que marxin de primera línia. Aquesta és la primera qüestió. I segona qüestió, el que deia abans, per mi és respectable que en qualsevol moment ho deixin, però tinc els meus dubtes, i tinc els dubtes de que són víctimes de la repressió, són víctimes de l'imperi o de la llei, són víctimes de la situació actual que no hem provocat els catalans, sinó que s'ha provocat des de fora, d'aquesta gran tensió, que jo també penso que hi ha gent que sí que potser pot aguantar, hi ha gent que és més forta, hi ha gent que té molt valor i que tira endavant i que demostra que... Hi ha gent que potser és tan valenta com aquests, però en un moment determinat jo respecto la decisió d'aquestes persones, perquè suposo que són raons personals de cadascuna d'elles, en aquest cas de cadascuna de les dones, i per tant fins aquí per mi tot el respecte. Però deixeu-me mal pensar, o ben pensar, diguem-ho com vulgueu, de que tot això és degut al mateix. Hi ha una raó, o diverses raons, però una gran raó, que és la repressió que l'Estat exerceix sobre el poder polític, sobre els polítics, sobre la gent que administra o que gestiona el nostre país, i aquesta gent doncs és molt diferent i diversa, i les reaccions també són molt diverses i diferents. Per tant, des del meu punt de vista, en respecte total.
Sí, però sembla que de la forma que s'explica és que ha sigut una reculada, hi ha hagut por i es retiren del món de la política. Ara imagina que ells continuen, que tenim un govern i actuen com a parlamentàries. A la primera de canvi les posen a la presó. I ell diu, per no interrompre, doncs val més que ens retirem i que n'hi vagin uns altres que estiguin, segons diu el gobierno, limpios i puguin plantar cara, que també potser les posaran a la presó, però no estaran encausades. Però mireu en quina situació estem ara, que hi ha el cas flagrant del senyor...
Joaquim Forn?
Joaquim Forn. Uh-huh. Joaquim Forn, ja està, la seva dona, el Mas Vidal, la Laura, parlava de que al final sortiria pel tema de l'enfermetat o de la tuberculina, que això podria inclús ser perillós per la presó, perquè llavors és governable i tal. I que el fiscal li havia demanat 100.000 euros i que des del fons de solidaritat ja els tenien i anaven. Com és possible l'acte de feixisme total que un altre fiscal, una altra entitat política per sobre del que ha decretat, diu, no senyor, aquest senyor ha de tornar a la presó.
El jutge.
No, però escolta, però sí, és que
això... El jutge ha anat a pitjor que el fiscal.
Però vol dir que dintre de la legislatura estan enfrontats ells mateixos, perquè queden a un dels dos queda en ridícul.
No, això vol dir que és un estat totalitari?
Ja, però si un diu que sí i l'altre diu que no, totalitari absolut, però llavors això amb la Forcadell passaria igual. La posen a la presó i llavors el Parlament queda buit de 3 persones més. Doncs si ho enretirem, posem-ne que no tingui aquest perill. És això. Això ningú es queixa i ningú diu que el que hem fet del Joaquim Forn és absolutament indecent i és un acte feixista.
Clar,
sí, sí, clar, però no viuen.
No, sí.
No clamen al cel.
Sí, a veure, s'ha de mantenir respecte absolut per les persones. La por és humana. Uh-huh. I és humà que la gent tingui por i tothom se sap la seva vida privada i els seus fills, les seves coses, i tot això s'ha d'entendre i no es pot satanitzar ningú perquè es fa enrere en un moment determinat, perquè la vida és com és. I ara, dit això, aquestes persones han de deixar lloc a altres que sí estiguin disposades a arribar fins al final d'acord amb els seus principis, perquè l'estratègia del govern espanyol, de l'Estat espanyol, és anar a dir, aquí, el que es porti malament, doncs va a la presó. I com que la gent té por d'anar a la presó, tothom farà bondat. Si et porta... Clar, aleshores, el que necessita més gent que no faci bondat, d'acord amb els criteris de l'Estat espanyol, sinó gent que estigui disposada a dir, doncs, si he d'anar a la presó, hi aniré, però jo faré el que cregui que he de fer, d'acord amb el meu poble.
Perdona, Víctor, en aquest cas... El Joaquim Forn va ser president, va ser conseller durant 3 mesos, eh?
Sí, sí, sí.
Va sortir tribunal que tenia...
Sí, pobre, com aquell qui diu...
I ell s'hi va presentar.
Sin comerlo ni beberlo. Sin comerlo ni beberlo es va trobar.
Exacte, 3 mesos, eh? No, de por res, eh?
No parlava d'en Forn, parlava d'aquestes persones que ara diuen... Bé, ell també ho ha dit després, no?
Sí.
Diu, jo em retiro de la política i tal. Justament és això el que vol el teu adversari que facis, que pleguis de la política, és a dir, anar esberlant tota aquella gent que té una significació dintre del que és l'independentisme. Es tracta d'això. I mentre nosaltres ens anem posant bé, si vostè m'amenaça, aleshores faré bondat. Bé, doncs aleshores no cal que fem res. Mm. Tot això és autonomia, gestió de l'autonomia, però en va minúscula, perquè és menys autonomia, Catalunya tindrà menys autonomia que moltes autonomies espanyoles que sí que fan bondat, perquè a la Rioja o a Extremadura on sigui no han de demanar permís per comprar un bolígraf a Madrid, no han de demanar permís, Catalunya sí. De manera que si això és el que volem, si això és la normalitat, doncs aleshores ja no calia que haguéssim anat tan lluny. Jo crec, per això dic que quan dius que te'n vas, realment te n'has d'anar. Si tornes endins, causa les urpes del teu maltractador, del qual deies que volies fugir.
Clar. Però aquesta por acabaràs cavatxinant l'independentisme? Clar, aquesta por humana que dèiem.
Mentre hi hagi persones que diguin que pleguen de la política, sí. Fins que surt. Clar, és que tot moviment, tot procés, tota revolució, tot revolució cultural, humanística, com és la catalana, perquè no hi ha, és una revolució sense violència, absolutament humanística, perquè és una defensa dels drets de l'ésser humà i de les col·lectivitats a decidir el seu propi destí, necessita els seus líders. I un líder no és el que plega i se'n va cap a casa. Un líder és el que, malgrat l'adversitat, està disposat a arribar a les últimes conseqüències. Dius, ostres, és un màrtir. Sí, mira, digue-li com vulguis, però és una persona que és fidel als seus principis. I per això després, quan passen molts anys, resulta que hi ha una estàtua que recorda aquella persona que en aquell moment va fer allò. El que se'n va cap a casa és un ésser absolutament humà i que mereix tots els respectes del món, però no és un líder.
Però és que no parlem de por. Jo em nego la paraula por en la situació que ens hem trobat ara. El que ara és una situació indecent. El que passa que si podem posar un president, diguem el Turull, que era el tercer que havia d'estar nominat, i aleshores no parla de república oficialment de cara a la presa de possessió, i posa, és el president del govern, i a partir d'aquí comença a fer, sense dir-ho, actes de república, 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 i d'endavant, què passaria? Que aleshores el govern el destitueix i el torna a posar a la presó. Però és un president que està en actiu. I això, encara que digueu que no, que Europa mira cap a un altre cantó, això
però va... En actiu per fer què, aleshores?
Cony, perquè el destitueixin.
No, dic en actiu, diu, és un president que està en actiu, però si dius que no pot fer tot això que dius...
No, que no ja pot fer. No, ara no pot dir-ho a la presa de possessió, però després pot fer-ho igualment.
Ah, sí?
Esclar.
Sense anar a la presó.
No, anirà a la presó, esclar.
Ah, bueno, però serà un president a la presó.
Però no és el mateix destituir a un president en actiu de Catalunya, sí, que no que retiri abans de començar.
Bé, doncs jo prefereixo, jo sí, personalment, cadascú, sí, tu tens dret de pensar el que vulguis. Jo m'estimo més un president a l'exili, sí, que un president a la presó.
Ja. Yeah.
Sí, i jo també afegiria una ahir, per exemple, escoltant el discurs del Jordi Turull, la impressió una mica que jo vaig tenir també era d'aturar-se una miqueta, no? De dir, fem una aturadeta.
Que s'ha molt contingut, no?
Molt contingut, i fins i tot en algun moment recordo allò de diàleg, diàleg i diàleg. Però això era el que el Pujol demanava quan anava a Madrid, ja. Fa 40 anys que això ho demanàvem, això ja no toca.
Però això va fer el Parlament, ja, però això, de cara a que pugui ser president. Clar. Ara, una vegada és president, planta cara i li surt la part republicana total i radical.
No, això,
i llavors, de cara al món...
Jo crec que el futur de Catalunya no passa per aquí. No passa per demanar diàleg, que no ens el concediran, no passa per dir... d'aquí, quan jo sigui dins, ja faré el que hagi de fer, perquè, com deia el Víctor abans, el 155, d'una manera o d'una altra, potser li diran un altre nom, el disfressaran de no sé què, però això...
I posin el
això,
qui posin, el 155 seguirà, eh? Posin el qui posin.
Ha vingut per quedar-se.
Sí, tant.
Per quedar-se i per fulminar tot allò que vagi cap a un estat independentista.
Però mira, ara que dius que el 155 ha vingut per quedar-se, mira, jo just al ple del Parlament el vaig agafar just quan parlava Inés Arrimadas. I va dir que, no, dirigint-se doncs als partits sobiranistes, deia, a vostès els hi va molt bé el 155. Com les paraules de Tardà, el 155 ens aniria de conya. Que ho va dir el 2012.
A qui li aniria de conya?
Això va dir Tardà, el 2012, el 155 se'l va pillar dient ens aniria de conya.
Però duria dir un broma, fotent-se, no?
Desconec. Bé, jo no. Però si un líder sobiranista diu això...
Jo no comparteixo moltes de les coses que diu en Tardà. No sóc partidari d'anar a buscar el Partit Socialista ara, fer un altre tripartit, un altre... És que em sembla malaltís, francament. Ja entenc la tendència que té el senyor Tardà, i especialment a buscar sempre les aliances amb el PSC i el PSC, aquesta bondat, quan és un partit de la caverna, un partit que està fent va del bracet amb el PP i Ciudadanos. Mm-hmm. que són ultradreta europea de la més ferotge, disfressada, que és pitjor, perquè mira, aquests que van amb camisa azul i amb el braç alçat els veus de seguida, però aquests representa que no ho són, no? Esperar alguna cosa d'aquest partit, del PSC i de l'Iceta, és, del senyor Iceta em sembla, en fi, una mica masell. De tota manera, la resta, vaja, aquests discursos de dir, com ho va dir, em sembla que va ser el senyor Turull que di, no renunciarem mai a les nostres idees, és una frase molt bonica, no renunciarem mai a les nostres idees, sí, jo sóc independentista i ho seré tota la vida, sí, clar, però mentre ho siguis en la intimitat, a l'Estat li fa pessigolles. Justament del que es tracta és que no ho siguis en la intimitat, sinó que ho siguem tots de manera amb tota la col·lectivitat o en les seves majories, no? De manera que em sembla una renúncia a la reivindicació dels seus drets. És a dir, no renunciaré mai a pensar com penso. I aleshores l'Estat pensa, sí, bueno, tu vés pensant com vulguis, però com que no podràs fer res, doncs ja està. Ja et dic, en fi, jo vull un president, tenim un president i és a l'exili. I és des d'allà on s'ha de governar Catalunya, des de Brussel·les.
Perquè, tu creus que és possible, Víctor, governar des de Brussel·les?
Si ho fan des de Madrid, per què no es pot fer des de Brussel·les? Clar, des de Brussel·les governarà una gent que és catalana i que coneix profundament Catalunya. Ara governen des de Madrid una gent que no coneix, no té ni la més remota idea, ni li interessa el que és Catalunya ni res. Doncs escolta, preu per preu, sabates grosses.
Però si el govern no pot venir a veure què és el que li passa al seu país, per exemple, poso pel cas Meritxell Serret, d'agricultura. Si no pot venir a parlar amb la pagesia lleidatana perquè està a Brussel·les, com coneixerà?
La pagesia lleidatana anirà a veure la senyora Serret? Que no van a Madrid els pagesos? A vegades.
Amb tractor.
També poden anar a Brussel·les? Que no diuen que no hi ha fronteres? Que Europa és tot un... doncs ja està. És que no sé quin és el problema. Per què posem aquestes fronteres? Brussel·les és aquí al costat. Estem al segle XXI, no sé, ni que fos... En fi, avui dia, ara mateix podríem estar parlant amb Sydney. No sé per què veiem això tan terrible.
Però és que no deixarien fer de president el Puigdemont.
Clar, però...
Perquè estem en un estat d'excepció.
Sí, però...
I encara que ho intentin, legalment et diran que no.
Però és que no deixaran a cap dels que nosaltres vulguem.
No, però en el cas del Puigdemont et poden enviar els tancs per la Diagonal. És que faran el que vulguis i ens sorraran el país, no ho permetran de cap manera.
Jaume.
No, encara que diguis que intentar i que Catalunya té tot el dret de fer-ho, legalment sí, però de la forma que estem en un atac absolutament feixista, no ho permetran.
Jaume.
I Europa ho apoyarà.
Això, tornem a l'exemple de la dona, de la víctima de maltractament.
No.
Sí, ja sé que no agrada, perquè és massa evident, enfronta la gent amb les seves pròpies contradiccions. Quan algú diu, la manera com la gent parla, diu molt més de quin és el seu marc mental que no pas allò que diu. Quan algú diu no ens deixaran, ja està demostrant que ell accepta que hi ha un amo que pot decidir sobre la seva pròpia vida. És una manera de parlar que traspua, doncs, una manera de pensar. Aleshores, la dona aquesta maltractada que diu és que no me'n vaig perquè no em deixarà, mai no se n'anirà de casa, mai. Quan pensi, quan digui, pensi, em deixi o no em deixi, jo me'n vaig. Em deixi o no em deixi, jo me'n vaig.
Però si... ho ha fet el Puigdemont i ha marxat?
No, però va tornar. Ell sí.
El Puigdemont i ha marxat?
Sí, el Puigdemont sí.
Ara, la dona espantada, ell ha marxat.
Ell sí.
El que reclama des de fora,
però...
que pugui mantenir els fills i pugui recuperar l'herència.
I aleshores què estem fent aquí amb aquest discurs de la investidura i tot això? Què és, aleshores? Què és tot això? Per això dic que no tenim president, per què estem fent tot això?
No, però llavors poses un president que aparentment digui diàleg, i quan està en el poder, que té el títol legal de president de la Generalitat de Catalunya, fa la campanya de república.
Però si
què pot passar que el fotin fora? Però ja s'ha demostrat, ja es veurà encara més.
La legalitat te la donen les urnes, i el president és el president Puigdemont?
No es pot fer, no es pot
fer. Val, clar, no es pot fer perquè hi ha gent que diu que no es pot fer.
Bueno, molt bé, provo.
Per això, el Víctor el que t'està volent fer entendre és que si ja anem amb el no es pot fer per davant, no fotrem res.
Com quan a vegades diem...
S'ha de canviar la mentalitat.
Sí.
S'ha de dir, ho hem de poder fer, sí, clar. O sí.
El Girona, quan surt, és un equip que ha arribat a primera i és un equip modest que va fent el que pot. I déu-n'hi-do el que està fent. Però si sortís, si sortís amb la mentalitat... Va golejar el Madrid?
Clar, però, no ara, Víctor, perdona, vegada. És el que diem. Si sortim a fer-ho, o surten a fer-ho els polítics, i el que diem, el preu que han de pagar és presó, allunyar-se dels seus fills, que les seves dones hagin de venir un cop al mes amb les criatures a cuestes, no? Com dirien en castellà, per anar-los a veure. Si aquest ha de ser el preu, clar,
per això és millor l'exili, no?
No, no,
perquè
no,
com a
no,
mínim no pot la senyora
Topor,
la senyora,
per exemple,
Topor pot veure el seu marit quan vulgui, no quan li digui Madrid.
Però no crec que sigui la tampoc la situació més ideal agafar vol cada X temps.
No, però la senyora de Joaquim Forn ho té molt més pelut que la senyora Topor, eh? Perquè li diu Madrid quan pot veure el seu marit. És molt més fort. Per això dic que no s'ha d'obligar ningú a fer res, sinó simplement aquelles persones que elles es vegin amb cor d'arribar fins al final han d'agafar les regnes. No obligar ningú. Vostè faci això. No, perquè, escolta, la llibertat de cadascú. Però, en tot cas, ha d'haver-hi la decisió personal. És una opció personal.
És que una cosa que va dir el ministre català, va dir que si en cas de Puigdemont, ja fa uns mesos, no? Molt bé. Si intenten fer això i legalment s'autoritza, automàticament retiren l'autonomia de Catalunya i desapareixem com...
Si ja l'han retirada.
Bueno, però encara més,
què?
Perquè llavors ja no hi ha govern. Si ja no és autonomia, ja no hi ha govern, ja no hi ha Parlament, ja tot depèn directament de Madrid.
Per tant, què fem? Per tant, fem el que digui Madrid.
No,
sí.
Però plantem cara a Madrid, fem veure que...
Plantem cara? Com no, la plantes la cara?
No. Ja, l'única,
actuant de manera que... Com si fos... Imagina't, el Turull arriba a president,
sí,
i actua a partir de ser president, sí, com el Puigdemont. I viatja a Brussel·les i tal, i d'acord amb ell, fan el que han de fer.
I va a la presó, dir, no?
I va a la presó, naturalment.
Aleshores...
Va a la presó, però posem en evidència el país que estem.
Per fer...
Va a la presó, i tant, doncs, i en posen un altre, doncs, i continuen a la presó, doncs, fins que...
Fins que es compleixi la paraula del PP.
Fins que Madrid...
Del govern central de Madrid i dels...
Tu creieu que després de 12 presidents destituïts, Europa no pot dir alguna cosa?
No.
Europa de dient és un assumpte interno?
Res de res.
No, confiem en això. Jo crec que els jutges, l'imperi de la llei, el Partit Popular, tenen molt clar, des de Madrid, tenen molt clar fins on volen arribar. I estan en bon camí, segons ells. Puigdemont no, Sánchez no, ja veurem ara, jo també diria que tampoc serà la tercera opció. Ells saben molt bé fins on volen arribar i fins on es volen portar. El camí el tenen traçat i saben quin és el final. Nosaltres no l'acabem de veure o no el volem veure,
o no podem veure,
però estem en aquest camí, i fins que arribem al punt que ells volen, nosaltres estarem això, a la corda fluixa. Van fer mal fet. Jo també estic, abans ja ho he dit, renunciar al que és el nostre president escollit democràticament, que és en Puigdemont. Tot l'altre és això, doncs retallar drets, retallar obligacions, retallar drets, retallar diners, retallar pressupostos, retallar-ho, absolut, llibertat, sobretot, retallar la nostra llibertat, i arribar al punt que ells volen que arribem. Ells ho saben, quin és aquest punt. I tot el que estem fent ara és camí cap allà, és camí endarrere. No estem tirant endavant, estem tirant endarrere. Per tant, com a país, no avancem cap al que volíem i cap al que la majoria de catalans han manifestat a les manifestacions, a les urnes i democràticament, que és anar cap a un país i que és anar cap a la independència. No hi estem anant al revés, estem reculant. Mm-hmm. I aquesta, per mi, és la posició que ens fa anar cap al que són aquest imperi de la llei i aquests partits...
És la llei de l'imperi.
Sí. Mm-hmm. Per tant, anem malament.
Però hi ha una frase que és de... Bé, és una de Mateu, que després va recollir Thomas More, que em sembla molt il·lustrativa. Diu, què li queda a un home si per guanyar el món ven la seva ànima? Mm-hmm. Per tant, si et vens els teus principis, després no et queda cap dignitat. Per tant, Catalunya, a partir del moment que accepta que el president Puigdemont no és president i comença a buscar-ne d'altres que agradin més a Madrid, aleshores està acceptant que no és ni una nació, ni és absolutament res, i a partir d'aquí ja és claudicat. I a partir d'aquí sempre Madrid podrà fer el que et doni la gana, perquè ja has transigit en la cosa més important, que era acceptar que el president que havien escollit les teves urnes no és absolutament ningú. Aleshores, no necessitem ningú que faci de Puigdemont, perquè ja hi ha el president Puigdemont.
Els últims minuts de la tertúlia els volia dedicar a un tema totalment diferent, però que afecta homes i dones, i com que aquí a la taula ni tenim homes i tenim dones, volia parlar de la prostitució. Per què? Perquè a la Casa de Cultura, tant el 15 de març com ahir, 22, s'hi van oferir unes xerrades que debatien sobre la necessitat de legalitzar o prohibir la prostitució. Doncs jo vull traslladar aquest debat avui a la tertúlia, aquests últims minuts que ens queden, perquè ens afecta a tots i totes. Els homes com a consumidors, i també n'hi haurà dones que en consumiran, i les dones, en el gran percentatge, com a dones que venen el seu cos o que en fan negoci.
És un tema delicat perquè hi ha molts matisos i no tothom que exerceix la prostitució ho fa per la mateixa raó. Hi ha dones que ho fan una minoria voluntàriament, altres temporalment per guanyar-se la vida i sense, vull dir, des d'un punt de vista, sense cap mena de com ho diria, cap mena de sentiment de culpabilitat ni res en absolut. Després hi ha unes altres que ho han fet perquè han estat víctimes de l'entorn social on han nascut i s'han desenvolupat i han acabat víctimes de determinat individu o individus o xarxes, i després hi ha també les que venen d'altres països i són enganyades i entabanades i després es veuen convertides en esclaves sexuals. És a dir, és molt ampli el sector. I després també hi ha el sector, sí, el masculí, que hi ha molts homes que es guanyen bé la vida. En aquí difícilment hi ha un ambient sord. En el terreny de l'homosexualitat sí que hi ha ambients, una prostitució molt sòrdida. En el de la homes gigolós amb dones no és sòrdid. Acostuma a ser d'alt standing, uh-huh, o de dones de classe mitjana. Però a vegades quan es diu s'ha de prohibir absolutament, és delicat. Jo tampoc seria partidari, perquè també hi ha un sector de la societat...
Llavors s'ha de legalitzar, Víctor.
Sí, exacte. Però és que hi ha persones que tenen problemes per relacionar-se amb altres homes, que tenen problemes per relacionar-se amb altres dones, perquè potser físicament són l'antítesi del que es considera una persona atractiva i no hi ha cap dona que els miri. Cap dona que els miri. Però tenen sexualitat aquests homes, eh? També desitgen tenir una relació amb una dona i no hi ha cap dona que vulgui tenir una relació física amb ells, perquè mira, són com són. Altres que tenen, doncs, una deficiència física i que, clar, tampoc són un sex símbol, no? Aleshores, les dones tampoc... Què han de fer aquestes persones? En quina relació... No poden tenir... O sigui, estan condemnades a morir sense haver tingut cap relació sexual. Si hi ha... Si poden pagar per això d'una manera legal i hi ha dones no explotades sinó que voluntàriament volen fer això,
però només per disminuir físics, no, home, no té res a veure, no, és un 1% en aquest cas.
Aquesta persona no mereix,
sí,
tenir sexualitat,
sí, però dintre la legalització,
per això,
que es legalitzi,
sí, sí, sí,
la professió, que es legalitzi, ja està,
per això.
I que s'evitin les carreteres i s'evitin les prostitutes sòrdides, això sí,
clar.
I obertament la gent jove no necessita la prostitució.
Doncs hi ha un gran gruix. Les prostitutes avui dia, no, les prostitutes avui dia cada cop més diuen que els que venen són gent jove, sí, que venen a prendre's unes copes, sí, a tenir relacions amb elles i després anar-se'n de juerga.
Molt bé.
Vull dir que troben gent jove.
Però per això que sigui legalitzat.
No, que deies, la gent jove no ho necessita. Doncs hi ha nois que potser no ho necessitarien i hi van.
Ja, potser sí. No ho conec, aquest tema. Sí, és veritat, sí. Però que ho legalitzin. Que tornem, sí, una mica a l'ambient dels anys 30, la madame, una professió que tenia una casa de prostitució i cobraven a les senyores i tenien... El que no pot ser és la professió sòrdida aquesta de les carreteres i de la gent que s'amaga, les romaneses, tot això s'ha de prohibir. Ara, com a professió, doncs sí. Clar, sí.
Prohibir?
S'ha de prohibir.
Prohibir.
Clar, és que estem entrant...
Quan dius prohibir és un tema molt ampli.
Les romaneses s'han de prohibir,
abans dèiem,
s'han de buscar, s'han de perseguir.
Justament les romaneses?
Sí, no el cas d'aquests d'aquests xulos que tenen dones...
Llavors han de perseguir els xulos, i a ella se les ha de salvar, en tot cas.
Exacte, la puntualitzem una mica, eh? La prostituta romanesa jo crec que no s'ha de perseguir, s'ha de perseguir en aquest cas l'explotador, el qui contracta els serveis de 10 prostitutes i es beneficia i s'aprofita de tot això. Aquest sí que s'ha de perseguir, o si més no, han de ser transparents, han de ser gent que estiguin legalitzats, en tot cas, i veure realment quin és el tracte que es produeix o que es proporciona a les prostitutes. Jo crec que el més preocupant, jo crec que tots els sectors tenen els seus problemes, de tots aquells que la classificació que ha fet el Víctor, que m'ha agradat, doncs, però hi ha un sector, sempre passa igual, de classes socials doncs, més baixes, emigrants, o que venen enganyades, o que venen d'altres països, i aquestes que s'han de prostituir, a vegades, això, a partir de l'engany i fins i tot a partir
de
l'explotació. Aquí és on s'ha de posar mà en primer lloc.
Mata, volies dir alguna cosa, no? Que estaves...
No.
No, però si fossin legalitzades aquestes persones no existirien, per tant s'ha de prohibir a les màfies de tenir aquests personatges, esclar, però la professió legalment autoritzada, doncs endavant. Ara he quedat parat amb això dels joves, no ho sabia jo.
Doncs sí, sí, sí.
Sí, sí, perquè...
I a més moltes es queixen que venen borratxos, que venen drogats...
Però és com un joc, quan es fan comiats de solter o de soltera, això... Hi ha molts gigolos que es guanyen la vida així, és a dir, els contracten perquè aquella nit abans del casament doncs aparegui aquell tio i endavant, i es guanyen la vida així, i clar, això dius, home, clar, en tot cas s'ha de legalitzar això també, és a dir, hi ha tants matisos que un és el més patètic, és justament el de la dona a la carretera en ple hivern, ensenyant cuixa perquè si no, clar, si se'n posa un abric no funciona, el Barreixino Barcelona i aquest, tot això és d'una sordidesa.
El camp del Barça.
Sí. Mira, jo quan era jovenet vaig anar amb una al Barreixino amb una prostituta. Aquesta va ser la meva primera experiència
sexual. Això t'anava a dir, Víctor, que abans hi havia... bueno, no anava a dir perquè ho hagis dit, però jo estava pensant que ara deies a la gent jove tal... O posaves per cas gent que no és un sex símbol o mai tindrà... I aquella cultura d'enviar el nano a que s'estreni amb una prostituta?
Això es feia abans, quan hi havia molts tabús sexuals, no? Que jo era jovenet i els amics, va, tal i qual, i tot això. I ho feies amb el carnet d'identitat a la boca, tenies 18 anys. I jo vaig sortir d'allà amb una... profundament trist, és a dir, no he oblidat mai que allò, vaig pensar, això és el sexe, això és una merda, perquè tampoc vaig trobar la persona dient, no era precisament una persona encantadora, no? I em vaig trobar, vaig dir, això és una merda, i saps, és sòrdid, i no m'ha interessat mai anar a fer servir la prostitució, perquè, saps, és una merda.
Doncs mira, Víctor, gràcies per compartir aquest testimoni, perquè potser no tots... ho dirien, sempre és una cosa que dius jo no hi vaig, però després les estadístiques diuen que X de cada X homes i van. Moltíssimes gràcies, Jaume, Víctor, Marta i Rogeli. Ens trobem divendres que ve.
Adéu-siau, bon cap de setmana.